Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui ens volem endinsar en el món de l'energia, en concret de l'energia elèctrica.
Sí, aquest món desconegut i estrany que cada mes t'envia factures que només ells entenen, però tu has de pagar. Un món en el que ells talls de llum són habituals a zones que es troben a pocs quilòmetres de centrals nuclears i un disparat de molinets, i on no tenen ni el detall de baixar-te la factura de llum com a compensació i senyal de bona voluntat cap a tu com consumidor. Si et quedes dies sense servei, que per molta gent vol dir sense llum, sense cuina, sense calefacció i aigua calenta, cap compensació, tot el contrari. Com que era moment de molt consum, per art de màgia, ha pujat el preu del quilowatt i ha pagat tothom per un servei deficitari. Però com és que poden apujar el preu d'avui a demà? Com es justifica?
Sobre aquest aspecte i d'altres relacionats amb el món de l'energia ens informarà en Josep Prat, tècnic de mercat elèctric de la companyia Som Energia. Hola, bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep.
Ens diuen que no hi ha més remei que pujar el preu de l'electricitat. Fa més fred, hi ha més demanda. Es podria haver evitat la pujada del preu de l'electricitat?
Bé, si de cas abans de parlar si es pot evitar, una miqueta el preu de l'electricitat hem de veure d'on surt. Hmm. El preu de l'electricitat s'obté al mercat majorista, al mercat on es marquen els preus de l'energia, basat en oferta i demanda. Hora a hora es determina aquest preu de l'energia. Tots els generadors fan unes ofertes de venda, és a dir, diuen quanta energia podran produir en una hora i a quin preu. Tots els consumidors, les comercialitzadores que representen els consumidors, fan les seves ofertes de compra i diuen quanta energia necessiten i a quin preu estan disposats a pagar. Hora a hora es van creuant les corbes i surt el preu de l'energia per aquella hora. I el preu de l'última central necessària per fer creuar aquesta oferta i demanda és el que determina el preu de cessió que es pagarà a la resta de centrals, és el mercat marginalista. Així és com funciona una miqueta, explica ràpid, el mercat elèctric. El que va passar al gener amb el preu de l'electricitat és que hi va haver hores en les que hi havia molta demanda, com dèieu vosaltres, i que les centrals que van fer falta per poder cobrir aquesta demanda eren centrals de cicle combinat que feien servir gas, que en aquells moments estava molt car al mercat del gas i, per tant, el preu de generar l'electricitat era molt car i la cessió també. Es podria haver evitat, ens preguntaves, doncs, bueno, aquesta manera és la manera en què funciona el mercat elèctric, no només a Espanya, sinó a tota Europa. Estem integrats amb Europa, interconnectats, i fem servir el mateix algoritme per casar ofertes i demandes. Aquest mateix sistema que va provocar aquests preus d'uns 94 euros de mitja diària al mes de gener, ara, a principis de febrer, aquest mateix sistema ens donava preus de 4 euros. Teníem molt vent i una demanda més baixa. Evitar això es pot evitar, però significaria modificar tot el sistema de dalt a baix. Tant de bo, però ara mateix és complicat.
Sí, que el preu s'apuja i es manté apujat, malgrat que hi ha hagut més vent i que no hi ha hagut tanta demanda.
No s'ha mantingut, eh? Al contrari, hem tingut, a febrer hem tingut uns preus històricament baixos, en el que totes les centrals cobraven aquests 4 euros megawatt-hora en alguna de les hores.
Molt bé, molt bé.
És a dir, que va oscil·lant molt.
Sí, sí, sí.
I ens podries explicar com és que hi ha companyies que tu com consumidor al final se t'apuja la llum i altres que no?
Bé, amb això al gener hi va haver una miqueta de ressò molt bon mediàtic en quant a l'augment de preu i m'agradava explicar primer com funcionava el mercat per deixar clar que el que va passar al gener va ser un augment de preu en el mercat majorista. Aquest augment de preu a nivell de consumidors, la majoria de consumidors, no només amb Som Energia, sinó amb la resta de comercialitzadores que tinguessin una tarifa a preu fixa, el preu al mes de gener no es va modificar, perquè aquest preu fixa les comercialitzadores l'han ofertat i no canvien amb les condicions segons el mercat diari. Només es van veure afectats aquelles comercialitzadores o aquells contractes que tenien un preu indexat a mercat. Un preu indexat a mercat significa que tu el teu consum hora a hora es va registrant i el pagues al preu
de mercat
hora a hora. És com pagar l'energia a un preu de cost. més la resta de càrrecs, que no només has de pagar l'energia, el que s'ha pagat en el mercat majorista, sinó has de pagar també una càrrec i peatges i diferents conceptes. Aleshores, el que sí que va passar és que nosaltres, des de Som Energia, a gener 2021, sense saber si l'energia al mercat majorista pujaria o baixaria, tot i que des de l'equip tècnic es van valorar els costos i es va preveure que s'havia de fer un augment de del preu de tarifa, es va decidir que els preus es congelaven i que no era moment, en aquesta situació d'aquest context social que estàvem vivint, no era moment d'augmentar les tarifes. Aleshores, nosaltres ja havíem decidit congelar tarifes el mes de novembre del 2020.
Vale. I a veure, hi ha possibilitat de que canviïn els preus de l'electricitat segons les franges horàries? Ara, per exemple, hi ha allò de la discriminació horària, que pots contractar, doncs, de fer la franja que va de les 10 del vespre fins a les 12 del migdia de l'endemà, pagues un preu i la resta pagues un altre. Però hem sentit, doncs, de que hi ha la possibilitat de que s'implanti unes altres franges horàries. Això ens pots explicar alguna cosa?
Tens tota la raó, Dolors. Tot això ja va sortir a finals de la... Bueno, s'havia d'aplicar al novembre de l'any passat, per causa de la pandèmia no ho van aplicar, ho han retrasat a abril del 2021. Però canvia tota la part regulatòria de com es paguen els peatges i els càrrecs de sostenir tot el sistema elèctric. Entre tots els consums d'electricitat s'han de pagar els costos de les xarxes de transport, de distribució, altres càrrecs del sistema per mantenir que tot funcioni una miqueta. I fins ara hi havia aquestes franges a nivell domèstic, els estaven per sota de 10 quilowatts de potència contractada, que és la majoria de cases que tenim aquí. Podíem triar si volíem un preu en el que sempre tots els quilowatts tinguessin el mateix preu o una discriminació horària, com comentaves, amb 14 hores molt barates i 10 hores molt cares. Aleshores, a partir d'abril... Si
això era optatiu fins ara.
Era optatiu, exactament. Exactament, molt bé. Aquesta era una opció que a la majoria de domèstics, i nosaltres ho recomanàvem molt, perquè realment a la majoria de domèstics ens sortia molt més a compte tenir aquestes 14 hores molt més barates i 10 hores una miqueta més cares. Tot i així, a partir d'ara no serà optatiu, si surt endavant, que sembla que sigui a partir de l'abril, tots els contractes domèstics obligatòriament tindran 3 franges horàries. Tres franges horàries que el que abans eren 10 i 14 hores, ara seran 8 hores punta, 8 hores pla i 8 hores vall. Les hores vall seran només de 12 de la nit a 8 del matí i després tindrem unes hores intermitges entre les 8 i les 10 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda, però tindrem unes hores molt cares entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit.
Això és un disbarat.
Això és un disbarat.
Ens haurem d'aixecar a les 6 del matí, posar la rentadora, posar el rentaplats...
Exactament, no sempre de la raó. Sí que s'ha de destacar que els caps de setmana i els festius nacionals, les 24 hores seran hores vall. Les 24 hores seran més barates. Aleshores, aquí no hi podem fer gran cosa, és un tema regulatori. Té certa vocació d'intentar modificar la demanda, els hàbits de consum energètic de la majoria de la població, intentar buscar que en aquelles hores on hi ha més demanda i on, per tant, és més car produir aquesta energia de 6 a 10 de la nit, doncs, si ens la penalitzen, potser modificaran i ens faran corregir una miqueta aquests hàbits i ens permetran també anar a buscar una miqueta d'estalvi. De fet, amb els primers números que estem fent des de la cooperativa, des de Som Energia, estem valorant que la majoria de contractes que estaven en una opció de contractual sense discriminació horària, l'antiga tarifa 2.0A, és a dir, que faran totes les hores igual, a la majoria d'aquests contractes sortiran beneficiats, perquè vulguis que no, abans ho pagaven tot igual, i ara hi haurà moltes hores que pagaran amb discriminació. En canvi, aquells que ja havien fet el pas de dir, escolta, vaig a posar-me discriminació horària i a modificar una mica els meus hàbits, i potser aquells aparells que consumeixen més rentadores, rentaplats o calefacció elèctrica, m'espero a les 10 de la nit a pujar-los, o a les 11, depèn de l'hivern i estiu, i m'espero aquesta hora perquè sigui més barat. Ara anirem uns quants dies o mesos amb els pòstits allà davant de la nevera recordant quina hora és la cara i bé, una miqueta el que s'intenta amb això és modificar aquests hàbits. I sí que és veritat que hi haurà uns consumidors molt perjudicats, que són els que ja tenien la discriminació horària, que s'afavorien d'aquest estalvi i que ara seran d'afavorir-se'n una miqueta. I aquests consumidors sí que tindran uns increments, uns 20-30 euros a l'any.
Bueno.
Encara es pot suportar, però de fet és un desgavell, eh? Perquè ara amb aquest horari de les 9 a les 12 o de les 11 a la 1 a l'estiu, és perfecte, perquè si has de fer anar al forn, et dona temps de fer tot, però amb aquests horaris tan animals, ai, no ho sé, trobo
has
que...
De fer un planning de tot el dia.
Jo quan ho vaig sentir, la veritat em va semblar molt malament, perquè nosaltres tenim la discriminació horària, i ja et dic, i va molt bé. I clar, dic, aquests horaris és que t'ho desgavellen tot, perquè has d'estar només pendent del rellotge a veure quina hora és que puc. No, sí, res.
I ens que... havíem acostumat una miqueta i ara i bueno, haurem de fer un esforç extra per poder entrar aquí. Sí que és veritat que aquelles persones que puguem desplaçar consum cap a cap de setmana o cap a hores nocturnes ens en podrem afavorir, on realment hi haurà una penalització important serà tots aquells comerços que encara estan per sota dels 15 quilowatts, que per tant entraran aquests tres períodes, que sí o sí han d'aixecar la persiana a les hores que toca, de dilluns a divendres, no es beneficiaran de les hores vall del cap de setmana i tindran uns increments importants.
I tant.
I com obté som energia l'electricitat que ven en la seva, els seus socis?
Mira, som energia, som una cooperativa que estem als dos punts del mercat elèctric. Comercialitzem, és a dir, oferim servei de comercialització i tenim uns preus i enviem la factura final al consumidor, però també estem al començament de tota la cadena, és a dir, nosaltres generem la nostra pròpia electricitat. Tot i així, és veritat que l'electricitat que nosaltres generem no aconsegueix satisfer a les necessitats de tots els nostres socis, de manera que també necessitem anar al mercat naturista, a comprar aquesta electricitat. Tot i així, aconseguim que la mateixa energia que nosaltres comprem al mercat tingui certificats d'origen renovable. És a dir, nosaltres podem assegurar que tota l'energia que comercialitzem, tota aquella energia que nosaltres fem arribar a les llars de les persones socis de Som Energia, prèviament ha sigut energia renovable que s'ha afegit al sistema. Per tant, som 100% renovables i amb una part d'energia que comercialitzem que hem produït nosaltres mateixos. I nosaltres som cooperatives sense ànim de lucre i tot allò que podem anar aconseguint o les aportacions de les persones sòcies se'n va cap a generar més plantes de producció d'energia renovable.
I en quin percentatge de producció pròpia teniu, lo saps?
Clar, ens ha costat, aquests últims anys ens ha costat molt fer plantes i, en canvi, hem aconseguit créixer molt en volum de comercialització. Ara les nostres plantes només assoleixen un 8-10% de l'energia total comercialitzada.
Vale. Bueno, pues, a poc.
El ritme de creixement ha sigut molt diferent. Les plantes ha costat molt de fer-les créixer, en canvi, la confiança de les persones que han volgut entrar a la comercialització amb Somenergia ha sigut molt alta.
Quants socis teniu ara, actualment?
Ara, actualment, fa poquet, aquesta setmana vam arribar als 70.000. 70.000 persones i entitats sòcies. Somenergia és una cooperativa que va començar el 2010 i bé, l'augment ha sigut exponencial. Hem arribat a 70.000 persones sòcies que representen més de 120.000 contractes. Cada persona sòcia pot tenir fins a 5 contractes al seu nom o apadrinats. Per ser de Somenergia, per contractar l'electricitat, has de o ser soci o de que alguna persona sòcia t'apadrini, i cada persona sòcia pot apadrinar fins a 5 contractes.
I teniu socis de tot Espanya, oi?
Sí, nosaltres el servei de comercialització el donem a tota la península, a Balears i Canàries, i que no entrem als sistemes de Ceuta i de la ciutat de Ceuta i Melilla, però qualsevol punt d'Espanya es pot beneficiar de les nostres comercialitzacions amb les nostres tarifes.
Perfecte.
El canviar de comercialitzador és una miqueta com abans canviàvem de companyia telefònica, que fa uns anys només tenies una única companyia telefònica i després amb el mateix cable de telefònica tu et podies canviar de companyia. Ara el cable segueix sent el mateix, és el cable de la distribuïdora, però qualsevol persona pot decidir quina comercialitzadora vol tenir que li faciliti l'energia.
I una altra pregunta més de política. Des del govern de Madrid s'ha proclamat el canvi del model energètic actual cap a les energies netes i renovables. Fins ara, quins canvis reals, com per exemple legislatius, s'han fet des del govern?
Potser el més destacable des d'abril 2019 és que s'ha regulat tota la producció en autoconsum, la producció pròpia d'energia. Això va ser un canvi molt significatiu i que, de fet, des de Som Energia estem recolzant moltíssim a totes les persones amb autoconsum, que a vegades els tràmits són complicats, I des del 2019 les persones ja no s'han deixat de posar barreres, com s'estava fent abans.
Yeah.
S'està facilitant que les persones es col·loquin les seves plaques fotovoltaiques per generar l'energia que després consumiran.
Uh-huh.
I s'està facilitant que si aquestes plaques tenen excedents, perquè estan produint a les 12 del migdia, quan més sol tenim, i potser és una hora en la que no estem a casa o no estem consumint molt, que aquesta energia excedentària es pugui compensar després, és a dir, que puguis com vendre aquesta energia sense ser un generador, però que puguis arribar-te a abaratir encara més la teva factura, perquè els excedents queden compensats, mai podràs guanyar diners si vens més del que has comercialitzat, del que has consumit, però sí que podràs aprofitar molt més l'energia fotovoltaica, que abans o havies d'instal·lar bateries o havies de regalar aquella energia que et sobrava.
Yeah.
Aquests canvis regulatoris o, per exemple, la subhasta de renovables que es va fer fa un parell de setmanes en la que el govern ha promogut una subhasta on ha fixat un preu per a aquelles plantes que guanyessin la subhasta sense necessitat d'entrar a mercat i, per tant, poder-se assegurar aquest preu durant la seva vida útil, que aconseguir més finançament, punt d'accés... Sí, es va notant que, mica en mica, hi ha canvis i creiem que cada vegada seran més, sobretot perquè des d'Europa ens estan apretant perquè així sigui.
Mm. Ja, clar, clar. Però esperem que no tornin enrere un altre cop.
Sí. Quan està tothom enredat, llavors... Però, i llavors, no hi ha el perill de deixar de banda els aspectes mediambientals i de massificació per poder córrer massa? No sé si està prou planificat tots els projectes, per exemple, ara que s'estan presentant massivament de centrals eòliques.
Sí, sí, actualment hi pot haver aquest risc, i és, no només de centrals eòliques, que potser és el que més coneixem aquí al Tarragona, al territori, sobretot aquí a Tarragona. També amb les plantes fotovoltaiques hi ha una massificació, s'estan fent plantes fotovoltaiques al sud, del tamany de la ciutat de Badajoz.
Oh.
Són coses ja molt grans. Evidentment, aquests projectes acaben sent un carmelet capitalista on si es primen els beneficis econòmics, es passa per davant de moltes altres aspectes. I així, a Catalunya hi ha una legislació que protegeix prou, inclús a vegades es pot ser inclús crític amb això de quin nivell de protecció hi ha, però bé, és un risc important, teniu tota la raó.
Clar, és que si no es planifica, vull dir, nosaltres aquí mateix, a la comarca del Priorat i a les comarques veïnes, hi ha projectes quan aquí s'està intentant doncs, que es preservi el paisatge i sigui patrimoni. S'ha presentat una candidatura a la UNESCO i dius, ostres, hi ha coses d'aquestes que no s'entenen, no? Que es puguin donar permisos de construir unes centrals eòliques que destrossen el paisatge, quan hi ha llocs que no n'hi ha, i en canvi aquí al sud ens toca tot.
Hauríem de preguntar el de territori i sostenibilitat, no?
Exactament. Nosaltres, som energia, sí que tenim un criteri força ajustat amb això i mirem que les nostres plantes sempre tinguin el recolzament del territori, inclús la inversió de les persones del territori, que si volen aportar fer la seva aportació econòmica en aquesta planta, que s'hi puguin vincular també d'una manera més real i sempre intentant disminuir qualsevol impacte ambiental. Mm-hmm.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, per haver-nos donat tota aquesta informació.
A vosaltres,
molt interessant.
Energia, sempre que vulgueu, encantat de participar al vostre programa.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que us ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adeu.